Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Dijous, dia 23 de novembre. Tot i haver treballat de forma incansable, no ha estat suficient. D'aquesta manera s'acomiadava en un comunicat públic aquesta setmana Gerard Bofill, el ja exentrenador arlequinat. El Garrotxí ha tancat 11 mesos molt intensos i també, per què no dir-ho, molt estranys. Tornar al club on havia estat de ben jove fent múltiples facetes, on se li havia detectat, per cert, el càncer que va superar. Fer-ho al principi com a tècnic del filial, passar al primer equip només unes setmanes després per ser la mà dreta de Miqui Lladó i després, de sobres coneguda l'aventura al capdavant de la nau, 6 setmanes sense haver pogut puntuar i provocant aquest comiat precipitat. No ha funcionat, no ha estat suficient, com deia el propi Bofill a través de la nota publicada pel Centre d'Esports. El nou Sabadell d'Òscar Cano segueix preparant la visita a Terol d'aquest dissabte. Només queda, de fet, un entrenament, el de demà a Sant Oleguer. I, per cert, Ricard Pujol es perdrà aquest partit. Després hi aprofundim. Però avui, després d'una setmana farcida de presentacions de cares noves, també era de justícia parlar una estona amb el ja ex-tècnic del Centre d'Esports.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sol a Beatriz Aguilar, com gairebé sempre.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Triomf del Barça femení remuntant al camp de l'Eintracht a Alemanya a Frankfurt per 1-3 en el segon partit de la Champions. Van marcar Mariona Caldentey i un doblet de Salma Parayuelo. A l'equip masculí blaugrana, Ter Stegen, lesionat amb la selecció alemanya, segueix sense entrenar-se amb problemes a l'esquena. Resultats de bàsquet d'ahir. Eurocup masculina, Apoel Tel Aviv 103, Joventut 99 i a la femenina, Flams Carolo 70, Cadí La Seu 74 i Espar Unigirona 94, Gorzou 68. Avui és el torn de l'embol masculí a la Champions a 9:15. El Barça del sabadellenc Aleix Gómez rep el Wisla Plock. I aquí a l'hotel...
Avui visitant l'Hotel Suís...
Tindrem molts hostes, començant per Gerard Bofill, també Facu García, ara jugador del Teruel, Edgar Hernández, capi del campió de la Copa Federació del Badalona Futur, Costa Berca, per parlar una mica de waterpolo, en rugby Didac Segura.
L'actualitat de la primera ref.
Ahir hi havia partit a l'altre grup, Sanluqueño Córdoba, ajornat en el seu dia pel vent, victòria califal per 1-2 al Palmar. L'equip cordobès torna a les places de play-off 25 jornades i 256 dies després de l'última vegada, segons informa el canal Blanquiverde. Raúl Jardiel, presentat com a nou entrenador del Teruel, el rival aquesta setmana del Centre d'Esports. Si tot va normal, demà el tindrem aquí a l'Hotel Suís. I a més, cues a les Llanes per la venda d'entrades pel Sestao River Celta de Vigo de la Copa del Rei.
La notícia curiosa.
La trobem a l'ESPN. L'entrenador dels Spurs, Greg Popovich, en ple partit, agafa el micròfon i per la megafonia diu això.
Excuse me for a second.
Pops on the mic.
Can we stop all the booing? Let these guys play. It's got no class. It's not who we are. Knock off the booing.
El mític tècnic ha interromput el partit per demanar al públic de San Antonio que deixi d'escridassar el jugador Caudi Leonard.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Avery Swift contra el Newton a les 9, Lliga del País de Gales.
I a les xarxes socials.
Dominic Soboslai.
Josko Gvardiol.
Rasmus Højlund.
La Premier League fa un recull de jugadors estrangers fins a 65 nacionalitats diferents a les seves xarxes socials preguntant quants d'aquests noms pronuncieu malament. Entre ells hi apareixen Pep Guardiola, Thiago Alcántara o Andoni Iraola, entre molts altres, pronunciant el seu nom.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant el tècnic de l'Ibiza, exentrenador del Sabadell en el seu dia, Guillermo Fernández Romo.
Hotel Suís.
You shot me, then you got me, and I'm like, damn, get on, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why.
Som-hi, va, dijous, queden dos dies pel partit a Pinilla, a Terol. Últim entrenament demà a Sant Oleguer abans de viatjar a l'expedició arlequinada cap a terres aragoneses. Avui dia ben farcit aquí a l'Hotel Suís. Avui serà bastant ràpida la visita del Sergi Garcés aquí a l'hotel. Què tal, Sergi, com estàs?
Bona tarda.
Però no per això sense contingut. Avui l'entrenament també ha estat de fet a Sant Oleguer.
Sí, en aquesta nova sessió preparatòria amb Òscar Cano i Elias Martí al capdavant de l'equip des de la seva arribada, de fet, des de la seva presentació oficial, recordem ahir, tot just ahir, fa 24 hores els escoltàvem en directe aquí a l'Hotel Suís i també al canal de Twitch de la ràdio, i com diem, avui sessió per continuar preparant aquesta cita de demà passat a Pinilla davant ara mateix l'altre equip que també només ha estat capaç de sumar 7 punts en el cas dels aragonesos, però amb aquesta curiositat que ja hem repassat per activa i per passiva, Adri, 7 punts que han aconseguit amb 7 empats. Cap victòria encara pel conjunt del Baix d'Aragó. Per tant, en aquest sentit, oportunitat de luxe, una més que se li presenta al Sabadell per mirar de trencar la dinàmica per contra de 7 derrotes consecutives que han encadenat els arlequinats.
Avui un nom propi d'entrada, el de Ricard Pujol. Ara fa uns minuts coneixíem, de fet, ja ahir comentàvem... Bé, anem més enrere... En el mateix partit ja comentàvem que, tot i estar a la banqueta, no podia jugar,
correcte.
Que havia entrenat pel matí. Dit això, ara sí, ahir comentàvem que continuava amb molèsties i avui tenim ja diagnòstic.
Sí, s'ha confirmat aquesta lesió al múscul pectini de la cama esquerra.
He hagut de buscar on estava el múscul aquest.
Jo crec que no el tinc, aquest múscul. Entre els molts altres que deuen tenir els futbolistes o els esportistes d'elit, jo aquest el desconec. Però perquè ens fem una idea, Adri, curiositat. Un múscul que fins fa 4 dies no sabíem que existia, com a mínim els que no la toquem en això de la medicina esportiva, però que és la mateixa lesió que es va fer Alberto Fernández la temporada passada. El jugador, el petit jugador o baixet jugador arlequinat de la temporada passada, el murcià, ja va patir aquesta lesió. I és curiós, en el cas de Ricard Pujol, malauradament, plou sobre mullat, no amb la mateixa, però recordem que la temporada passada es va fer una lesió muscular al recte anterior de la cama esquerra, també, i que el va mantenir de baixa doncs, en el tram final de la Lliga i també bona part de la pretemporada. De fet, va reaparèixer, avui feia en memòria amb el Sergi Parc i ens deia que, per acabar-ho de refrescar, va ser l'últim amistós davant a la Unió Esportiva Sant Andreu a Sant Oleguer, que va disputar alguns minuts el de Castellví de Rosanes, però, com diem, aquest altre contratemps... A vegades els clubs s'han acostumat a això de l'evolució marcarà el temps de recuperació, etc, etc. En aquest cas concret d'aquesta lesió, Adri, és ben cert, perquè ens explicaven avui que hi ha jugadors que fins i tot juguen amb aquesta lesió, jugadors que, tot i tenir trencament en aquest múscul pectini, són capaços de jugar, d'altres, en canvi, doncs, per dolors, per no poder suportar el dolor, doncs són una mica més precavuts i que, en aquest cas, torno a dir, sí, és cert, doncs gairebé, no sé si l'evolució, però en tot cas la capacitat de voler forçar la màquina o no,
o
de suportar el dolor, és la que determinarà si Ricard Pujol torna abans o no d'aquesta malaurada lesió. El que sí que és segur, això ja t'ho dic ara, per un tema de recuperació i per inactivitat dels últims dies, que és baixa confirmada pel partit de Pinilla de dissabte, demà passat.
Mira, just abans de baixar el directe, no és que vagi molt sobrat avui de temps, però he pogut fer un Google ràpid del múscul pectini i m'ha sorprès perquè una de les notícies que apareixien era Estuani, 15 dies de baixa per una lesió al múscul pectini. I, com bé apuntava el Sergi Parc, per dates coincidia que aquella lesió, no sé si recordes, aquell 0-0 a segona divisió al mes de gener del 2021, quan el Sabadell i el Girona coincidien a segona divisió, amb Antoni Hidalgo encara com a entrenador del Centre d'Esports, doncs Estuani va perdre aquell partit a la primera setmana de l'any perquè s'havia lesionat del múscul pectini.
Memòria privilegiada la de Sergi Parc i la d'algú més. La meva no, ja t'ho dic ara, amb prou feines per saber què vaig dir ahir, com per recordar-me del que va passar el 2021, però sí, no deixa de ser curiós, com diem, una lesió que passa molt desapercebuda, perquè al final sempre acabem fent aquell resum ràpid de no, té una lesió muscular, té una sobrecàrrega muscular, i quan és així, poques vegades fem èmfasi o fem detall de quin múscul exactament és el que està afectat. Doncs bé, el múscul pectini, en aquest cas, que li juga una mala passada a Ricard Pujol, que li juga una mala passada a Òscar Cano, i que suma un element més a la llista de contratemps barra dubtes que pot tenir ara mateix el tècnic andalús de cara a aquesta estrena que viurà demà passat a Pinilla.
Una curiositat molt ràpida. La designació arbitral s'havia de conèixer avui. Ha penjat la federació l'enllaç amb les designacions de primera federació, però un cop hi entres, el PDF no existeix. Per tant,
està bé.
La designació, si no ens han enganyat, hauria de ser un dels joves, Alejandro Morilla Turrión, l'àrbitre d'aquest partit, però encara per confirmar. I, de fet, Acero Pradera, que va estar com a assistent en l'últim partit a casa fa 5 dies, també hi serà a Teruel, per tant, fent de primer assistent a Pinilla. Alguna cosa més o anem a parlar amb Gerard Bofill, Sergi?
Doncs fot-li.
Vinga, va, gràcies, Sergi, fins ara. Perquè a més crec que és de justícia poder-nos acomiadar amb el de Sant Aniol de Finestres. Vam fer-ho, per exemple, aquesta mateixa temporada amb Miqui Lladó quan va ser cessat. En el cas del director esportiu va acomiadar-se amb una roda de premsa a la nova Creu Alta, el Jaume Milà. I diria, de fet, que o està o ha estat recentment a la nova Creu Alta. El saludem, Gerard Bofill, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
A la nova Creu Alta encara o no?
Encara estic per aquí.
I les sensacions, què tal? Estranyes?
Sí, home, evidentment. No és fàcil, però bueno, s'han d'acceptar, s'han d'entendre, i al final són ja diferents etapes que he compartit aquí en el club, i ara em toca una diferent, i bé, he vingut a despedir-me, a recollir els papers i aquí estic.
Clar, han passat uns dies... No sé si li has donat moltes voltes o si ets d'aquelles persones que hi dona moltes voltes. Què hauries canviat en aquestes setmanes, etc o no?
Li vaig donar moltes voltes quan hi era, perquè sí que teníem clar que volia que les coses canviessin, i el fet de dedicar-hi moltes hores pues, implicava que sí, feia moltes reflexions sobre el que estava passant i sobre el que podia canviar. Però la veritat que no, a posteriori no, perquè ja la vida m'ha ensenyat que quan una cosa ha passat ja has perdut el control, ja no hi has de perdre gaire més temps. És veritat que sí que en perspectiva, amb el temps, pues, he tret molts aprenentatges del que ha passat aquests dies, i suposo que ara també, amb les pròximes setmanes, pues, veient cap on vagi l'equip i veient els plantejaments, segur que ho seguiré de ben a prop animant i enviant energia, i veuré aviam on estava la solució.
Dins d'aquesta nota que comentava en pública, entre altres coses, parlaves de marxo trist sabent que no he pogut deixar el Sabadell on es mereix.
Sí, 100%. Evidentment, jo un cop entro amb tota la il·lusió del món, amb les ganes de realment oferir-li al Sabadell un resultat i una trajectòria esportiva bona, i evidentment quan això no ho aconsegueixes, doncs, el sentiment que tens és de tristesa i de frustració. Evidentment, jo he viscut moltes coses aquí al Sabadell, n'he viscut de molt intenses, tant de bones com de dolentes, i ho he dit sempre, he passat per molts clubs, però cap dels clubs on he estat m'he sentit com m'he sentit aquí a Sabadell. M'ho sento a casa meva, m'estimo el club, i realment per aquesta vinculació doncs jo esperava això, realment poder-li oferir al club uns resultats que no han arribat, i evidentment doncs marxes trist sabent que ja has dedicat moltes hores, que ho has deixat tot, però que no ha sortit com esperaves.
I dins d'aquesta diagnosi que deies ara, no?, de donar-li moltes voltes durant aquest període, què creus que és el que ha faltat o què ha fallat perquè no s'hagi pogut redreçar el rumb i treure els resultats que esperaves?
Sí, la veritat és que, no sé, com ja diem, el futbol és molt multifactorial, i hi haurà mil factors que hauran afectat. Suposo que el fet de que jo arribés amb una figura de segon entrenador, que també la primera etapa amb el Miqui, doncs, a nivell de resultats no hagués sigut l'esperada, doncs ja, volies no, el meu missatge amb el grup ja venia una mica debilitat. I després, doncs tots ho sabem, ens han vingut un calendari amb rivals amb un potencial molt elevat, amb circumstàncies del dia a dia que no ens han ajudat, com han sigut les lesions, les sancions, i bé, no és una excusa, però bé, han passat moltes coses que setmana rere setmana jo em posava davant de la pissarra i intentava fer una alineació, i em costava molt, no? Em costava molt quadrar el sistema que jo volia amb els jugadors disponibles, amb la situació que ens trobàvem cada setmana, i bé, no ha sigut fàcil.
Aquí, gairebé des del principi vam fer aquesta lectura, no? De dir, és que potser un entrenador, i crec que l'altre dia en roda de premsa t'ho comentàvem, un entrenador que vingui de nou no assumeix el càrrec amb aquesta motxilla extra de ser una altra vegada la mateixa fórmula que quan va arribar el Mick, és a dir, el segon que es converteix en primer, jove, inexpert, formaves part del mateix staff. No sé si la paraula víctima sona com molt grandiloquent, però sí que si aquest punt de pressió afegida ha pogut afectar després, de portes endins i de portes en fora, perquè, per exemple, ara deies també el tema de com arribava el missatge al jugador sabent que, en el fons, havia estat en el mateix cos tècnic, no?
Sí, suposo que és això. Jo no la sentia, aquesta pressió, com a meva, perquè no l'he sentit, és a dir, dintre del meu dia a dia no sentia aquesta pressió, però sí que és veritat que el fet de que arribis doncs en una posició on tu ja has estat una etapa i aquesta etapa no ha acabat de funcionar al principi de temporada, volies o no deixes de mantenir un missatge que ja havies enviat al principi, perquè al final, volies o no, jo quan em comprometo amb el Miqui treballo incansablement també perquè des del principi funciona i per tant ja des del principi també envio un missatge. I el fet d'això també, suposo, de repetir cos tècnic i de repetir situacions, al final doncs fa que el missatge no sigui tan nou, tan il·lusionant, tan diferent, i no generi tant impacte, suposo. Aleshores, és una de les situacions que ens vam trobar, que potser com a aprenentatge trec, i bé, al final era la situació com era, com es va donar, amb les opcions que teníem, i bé, ha sigut així pel moment que ens tocava.
Potser la pregunta ara és un pèl avantatgista, però ara que fem la lectura a posteriori, el repte, evidentment, era molt il·lusionant, però no sé si et penedeixes d'haver-ho agafat, o dit d'una altra manera, si t'arriba massa d'hora.
Clar, jo sempre he sigut una persona que m'han agradat molt els reptes, que penso poc a l'hora d'agafar oportunitats i no ho sé, mai sabràs si hagués sigut el moment o no era el moment. Evidentment, es va donar la situació perquè fos com es va donar. Jo en aquell moment igualment doncs no deixava ser una oportunitat el fet de, tot i tenir un calendari difícil, doncs imagina't que hagués anat al revés, doncs ara estaríem parlant d'un èxit rotund, no?, per dir-ho d'alguna forma. Aleshores, no deixava ser una oportunitat que s'havia donat com s'havia donat. Com et dic, jo m'estimava el club i al final tampoc sé quina hagués sigut l'opció B, no? Potser si no agafava aquesta oportunitat, doncs em tocava deixar el club perquè entrava un altre grup amb un altre cos tècnic i no continuava. Aleshores, realment, quan se va oferir, amb l'estima que li tinc al club i realment creient que en aquell moment era possible fer un canvi i aconseguir l'èxit, doncs jo m'hi vaig llançar. A partir d'aquí, doncs, sí, és veritat que el calendari era molt complex, és veritat que ens han passat moltes desgràcies que han fet que no hem tingut totes les eines que esperàvem tenir, però al final són coses que et porta la vida i ja et dic, potser al final ara el que he de pensar és que això és el que tocava, i m'ha tocat per tenir l'etapa que em toca tenir ara, treure les conclusions que em toca treure, aprofitar aquesta etapa per formar-me i per buscar nous camins.
Les dues últimes, Gerard. La primera, en la nota que comentàvem, destaques un nom, entre molts altres, perquè en cites uns quants, però destaques el de David Estals, que l'havies tingut amb 10 anys a l'Obrador Arlequinat i que l'has tornat a tenir com a professionals, tots dos. O sigui que suposo que l'experiència deu haver estat, com a poc, enriquidora, segur.
Sí, 100%, sí, home, i tant. El Xino me l'aprecio molt, crec que és un dels valors que té aquest club. Al final, els que hem tingut la sort d'haver passat doncs per les dues àrees que té el club, que és la del futbol base i la del primer equip, sabem el que se sent cada dia quan puges a Olímpia i lo lluny que ho veus molts cops i el fet de poder arribar i a la vegada doncs compartir-ho ha sigut un sentiment molt maco. El David l'aprecio perquè em sembla que és un professional que arribarà molt lluny, però també és una persona amb uns valors increïbles que ha demostrat que és valent, que és lluitador, que sent aquests colors, que mai dona una pilota per perduda i al final, doncs bé, el fet d'haver-lo vist en 10 anys, veure'l créixer i després compartir reptes junts en l'entorn del primer equip, doncs ha sigut algo molt, molt gratificant.
I l'última, de futur, directament. Futur en clau Sabadell i en clau Gerard Bofill. Quin futur li espera al Sabadell ara o com preveus que sigui el futur de l'equip que entrenaves fins fa menys d'una setmana i, sobretot, el teu futur? A partir d'ara, què?
Sí, jo de veritat, amb la mal cor, desitjo el millor a aquest club perquè me l'estimo. Estaré enviant l'energia perquè això canvi. Estic convençut que a l'estructura del club hi ha grans professionals que prendran decisions, també hi ha grans futbolistes que rendiran en el terreny de joc i estic convençut que això canviarà, igual que nosaltres l'any passat doncs, arribàvem a una situació molt complexa i aquesta il·lusió i aquesta energia va fer que els resultats canviessin. Estic segur que tornarà a passar. Jo no tinc cap retret, no tinc cap rancor, al contrari, ho he transmès des de que vaig marxar que la meva estima és total, la meva energia i la meva força anirà perquè això canvi i res, estic convençut que acabarà sent una bona temporada. I personalment, doncs això, ara se m'obren nous camins, veurem cap on ens porta el futbol, ja sabem que això són etapes i són oportunitats i bé, m'agrada molt la natura, m'agrada molt el camp, però també m'agrada molt la gespa dels camps de futbol, així que aviat ens tornarem a veure, seguirem en contacte i res, des de la distància, evidentment, li desitjo el millor al club que estimo i estic segur que serà una bona temporada.
Doncs interpreto que ara la nova Creu Alta, després que passen a Niol de Finestres, però pendent de nous reptes futbolístics en el futur. Gerard Bofill, que com he dit al principi, crec que era de justícia escoltar de la teva veu aquest comiat també, dins d'una setmana amb molt moviment, amb molta presentació, amb molta cara nova, i que la veritat és que és una pena que algú de la casa no hagi pogut funcionar en aquest càrrec, en aquest rol, però igualment gràcies i, com dèiem, ens seguirem veient segur en això del futbol. Una abraçada.
100%. Moltes gràcies, Adri, i molta sort.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís. Portes giratòries.
Som-hi, va, centrats una altra vegada en el partit de dissabte en aquest Teruel-Sabadell. Fa uns anys, l'últim cop que Sabadell i Teruel van coincidir a la Lliga, van parlar amb Chiqui Urbistondo i amb Toni Saligrat, dues persones que han passat per Pinilla i per la nova Creu Alta. També hi ha estat allà Cristian Dieste o Diego Peláez i en l'actual plantilla aragonesa trobem fins a tres exarlequinats, Aitor Pascual, Toni Gavarré i el nostre pròxim protagonista, Facu.
Nascut a Olavarria, Argentina, fa 23 anys, gairebé 24, el migcampista ha jugat 326 minuts en el que porten de temporada al Teruel. Aquest és el seu primer curs al conjunt aragonès i ha arribat procedent del Badalona Futur, amb el qual l'any passat va disputar 27 partits de segona rep. L'any anterior, la 2021-2022, va formar part del Sabadell en la primera experiència sabadellenca a Primera Federació. L'argentí va arribar al centre d'esports cedit per part del Leganés i va gaudir de 24 partits amb la samarreta arlequinada, dels quals 12 com a titular. Abans, el currículum del pivot argentí incloia la Ecla Arnaca Xipriota, en el qual va coincidir amb Antoni Hidalgo o l'Olimpo argentí.
Facu García, ex arlequinado, ahora jugador del Teruel, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tranquilo.
Jornada 14, Teruel-Sabadell, los dos colistas con 7 puntos y habiendo cambiado de entrenador esta semana. Evidentemente, Facu, si te pregunto al inicio de liga, ¿no era el escenario que deseabas para encontrarte a tu ex-equipo?
Eso es, sí. La verdad que bueno, al final los partidos no se fueron dando para ninguno de los dos. Y bueno, desgraciadamente estamos en situaciones complicadas ambos.
¿Cómo ha ido por ahí la semana? ¿Qué tal los primeros días o las primeras horas casi con el nuevo entrenador, con Raúl Jardiel?
Bueno, pues muy bien. Ayer entrenamos en el estadio, hoy ya acá en Zaragoza y bien, adaptándonos un poco a la idea que nos quiere poner. Así que bien, con ilusión, la verdad.
Me has hecho caer ahora que el Teruel muchas veces entrenaba no en Teruel, sino en Zaragoza. Por ejemplo, ¿tú dónde vives? ¿En Teruel o en Zaragoza?
Sí, no, vivimos en Zaragoza y bueno, a veces tenemos que ir al estadio y tal, pero hacemos vida en Zaragoza, básicamente.
Ah, o sea que para el partido y algún entrenamiento y poco más, por Pinilla, ¿no?
Eso es, sí.
No habéis marcado en casa aún, cifra curiosa, y no habéis ganado en toda la temporada, pese a esos 7 empates que hacen que estéis empatados con el Sabadell. ¿Eso cómo se lleva? ¿Se supone un plus de ansiedad para vosotros el hecho de ver que os cuesta de cara a gol?
A ver, sí, un poco sí, por el tema de que, bueno, no encajamos muchos goles. Es verdad que tampoco nos están metiendo demasiados goles, pero bueno, nos está costando un poco en el área rival marcar, no solamente de, bueno, como decís, no hemos marcado de local y de visitante también nos está costando un poco. Y bueno, al final se empieza a ser un poco más complicado el afrontar las cosas, pero bueno, seguimos confiando en nosotros, en el equipo que tenemos, y bueno, ahora con la nueva idea esperemos que vaya mejor.
Aquí, a diferencia de lo que sucede en Teruel, el problema está detrás, una sangría goleadora que nos hace ser la peor defensa de la liga, pero claro, hay cambio de técnico también, es el tercero que llega ya al banquillo arlequinado, llega ahora Óscar Cano. ¿Cómo esperáis por Teruel al Sabadell esta semana?
Bueno, esta semana la verdad es que un poco nos enfocamos solo nosotros en aplicar la idea que nos está transmitiendo el míster para bueno, también mejorar en la fase que nos faltan, que estamos teniendo un poco ahí de errores, de falta de confianza también, que al final cuando las cosas no van bien las empezás a perder un poco, pero bueno. La verdad que nos enfocamos un poco más en nosotros y no tanto en el Sabadell.
326 minutos has jugado en lo que llevamos de temporada. A nivel individual, ¿qué balance haces de este inicio de curso?
Bueno, la verdad que en la primera fecha lo arranqué lesionado. Los siguientes dos partidos jugué contra de titular uno. Y bueno, después tuve 7-8 partidos que no salí de inicio, que iba entrando y a veces no, y bueno, un poco, bueno, como en el fútbol en sí, hay días que, momentos en los que estás presente, que tenés confianza, que las cosas te salen bien y otras que no tanto, así que bueno, también un poco adaptándome otra vez a la categoría y con confianza, intentando agarrar ritmo.
El domingo, por cierto, pasó por aquí Pedro Munitis y su staff con el Lugo. Recordamos aquella temporada en la que tú también estabas. Fue un año también raro, con un inicio titubeante, luego con una reacción y al final nos quedamos todos que teníamos el playoff entre los dedos y se nos escapó.
Eso es, sí. También, o sea, fue un poco... Jugué pocos partidos de titular la segunda vuelta, ¿verdad? Pero sí, fue una lástima porque teníamos muchísima ilusión, habían arrancado mal las cosas, después mejoraron muchísimo, tuvimos también creo que 12 partidos sin perder, y bueno, teníamos mucha ilusión y fue una lástima porque nos quedamos muy cerquitos.
De tu año como arlequinado, Facu, ¿con qué te quedas tú?
Principalmente con el grupo, creo que había un grupo humano muy bueno. También con la gente que trabaja ahí, con Bransu, con los médicos, con oficio, con todo, y también con la gente, con el apoyo de la gente. Que bueno, a pesar de que las cosas arrancaron mal, siempre estaban ahí y tiraron para adelante con nosotros.
A Bransu, por ejemplo, te lo encontrarás ahí el sábado pasado mañana por Pinilla. Acabo, entre Sabadell y Teruel está tu etapa en el Badalona Futur, ayer proclamado campeón de la Copa Federación. Tenemos a Edgar enseguida en directo. ¿Le quieres decir algo o lo quieres felicitar o no?
Sí, sí, sí. No le mandé mensaje ayer, pero bueno. Nada, un profesional, un muy buen compañero, muy buena persona y es un gran.
Mira, de hecho, Facu, lo tenemos pinchado, o sea que me salto el guión directamente. Edgar Hernández, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Això és entrar en bon peu, o sigui, només entrar floretes en antena,
Estava escoltant en Facu.
Vols tornar-li l'abraçada en antena o vols dir-li alguna cosa?
Donar-li moltes gràcies per les paraules i ja sabeu que l'estimo molt, que és un gran professional, un grandíssim jugador i una persona, una bellíssima persona. Que li vagi molt bé aquest any allà a Teruel i que segur que seguirà creixent com a jugador i persona.
Pues nada, ni que sea por darle un poquito de orden. Vamos a cerrar una entrevista y vamos con la otra. Facu, nos vemos pasado mañana por allí. Un abrazo enorme.
Dale, muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos.
I anem a quedar-nos amb la part de la Copa Federació. Va. Dissabte a les 4 és aquest retrobament amb Facu García, amb Aitor, amb tota la gent que tenim a Terol. Ara, com dèiem, aquest títol que van aconseguir ahir un altre equip replet d'exarlequinats. El Badalona Futur va alçar-se ahir amb aquesta Copa Federació, va guanyar 1-2 al Prado davant del Talavera. Per fer-nos una idea, Lucas Viale, la direcció esportiva, Edgar Hernández, capità, Aleix Roig, Xiquero, Cerín Jauregui, i fins i tot jugadors cedits per part del Centre d'Esports aquesta mateixa temporada, com Marc Vargas o com Jaume Pinyol. Edgar, explica'm, quin moment ahir, campions fora de casa, què se sent aixecant aquesta copa?
Bueno, moltíssima il·lusió ens feia, i la veritat que ahir va ser un dia molt, molt bonic per tots, per tot el grup humà que hem lograt fer aquest any, davant les adversitats que hem tingut, que seguim tenint, però bueno, el grup humà que hi ha aquí és espectacular i al final... ahir vam tindre aquest premi de tots els mesos que portem lluitant tots junts per aconseguir coses importants.
Heu passat tota la nit a la carretera, no?, tornant de Talavera de la Reina.
Sí, estem ara amb els tiesos de l'hòstia, però bueno, bé, ara a descansar, ara després de dinar i a recuperar-se per diumenge.
Per fer-nos una idea, a quina hora vau sortir i a quina hora heu arribat? Tu a quina hora has entrat a casa?
Jo he entrat a casa 10:30 del matí.
Al matí, eh? I a quina hora va sortir d'allà?
I van sortir 12:15 d'allà, sí.
O sigui que no hi ha hagut temps ni per celebrar-ho.
No. Allà, bueno, van celebrar-ho allà. Nosaltres, els que formem part del grup i del club, i ho vam passar bé a dintre del bus i bueno, al final l'ambient que hi ha, ja et dic que no necessitem a ningú més.
Algun sopar fotreu per això, per celebrar-ho, o...?
Sí, ara ja muntarem ara, si podem, la setmana vinent.
L'objectiu de la Copa Federació, suposo que al final, tal i com està pensada ara mateix, era arribar a semifinals, perquè és una competició estranya. Si arribes a semis, tens bitllet per anar a la Copa del Rei. Però clar, és que és tan estrany com que heu guanyat la Copa havent jugat ja l'altra Copa, que és el premi, havent perdut els penals contra el Càdiz. Per tant, com s'afronta, per exemple, una semifinal o una final havent d'anar fins a Talavera de la Reina quan ja saps que el premi gros ja l'has pogut disputar, no?
Bueno, al final la il·lusió d'aixecar un títol. Al final, títols nacionals no diguéssim, a les categories que juguem nosaltres no s'aixequen tots els dies i bueno, aquesta il·lusió i representar, com t'he dit abans, un grup humà tan espectacular com el que tenim i aixecar-ho, tindràs més record en un futur.
A banda del Talavera, us heu carregat pel camí Ibiza, Islas Vitiusas, San Juan, Egea, Ude Logroñés i ara, com dic, a la final el Talavera. La temporada, per això, Edgar, molt estranya, no? Tota última hora, correcuita, sense saber ben bé on s'entrena, on es juga, però, en canvi, heu sabut, o això és el que transmeteu, blindar-vos de tota aquesta inestabilitat fora del terreny de joc i pel que respecta a lo futbolístic, esportivament parlant, tot i els contratemps, és que està sent un any per emmarcar.
Sí, ja et dic que l'inici va ser molt, molt, molt complicat, no sabíem ben bé si arrencaríem o no. Van començar a arrencar, ens van ficar pel mig aquesta gent dels inversors i al final, bueno, gràcies a ells també pues, hem pogut arrencar, els estem molt agraïts i ara, bueno, al final el tema esportiu està funcionant pel que dic, per totes aquestes adversitats i aquest fortalesa que hem agafat dintre del grup des del primer dia i al final, bueno, això també és una diferència en el dia a dia de diguéssim nosaltres i del món del futbol. No es troben grups humans i tan forts com el que hem aconseguit nosaltres i amb aquesta amistat que estem fent dintre que ja et dic, que sempre tenim un al costat de l'altre, que sabem que som els que tirarem això endavant. No hi ha ningú més que pugui tirar endavant això.
El Ferran Costa, l'entrenador, és tan bo com diuen?
Sí, boníssim. Molt bo, molt bo, molt bo. Sobre... li estic molt agraït en tot el que ha fet per mi també aquest any. Estic tornant a disfrutar un altre cop del futbol, del dia a dia, i bueno, li estic molt agraït i segur que li anirà molt bé, perquè és un grandíssim entrenador i grandíssima persona.
Independentment del que passi al Badalona Futura aquesta temporada, fa tota la pinta que és un entrenador que ha de tirar més cap amunt. A la Lliga, dic això independentment perquè sou a segona federació, però és que ara mateix esteu al quart lloc, i com està el grup? Perquè Lleida i Hèrcules 26, Europa i vosaltres 24, i aquí ja s'obre una escletxa respecte al cinquè. Arribats a aquest punt, quin objectiu us marqueu?
Bueno, pel dia a dia. Aquí, des del primer dia, perquè al final les adversitats et fan créixer arrel d'això. Demà tornar a entrenar, tornar a preparar el partit del diumenge que tenim, que serà molt complicat a casa, i això és el que ens centrem, no? No ens centrem més de mirar més amunt. És veritat que hem aconseguit que, bueno, ara mateix està allà dalt de la classificació, i bueno, lluitarem fins al final per estar el més amunt possible, està clar. Però nosaltres, el dia a dia nostre és de centrar-se en el treball diari, de créixer, perquè també és un grup que és totalment nou, o quasi tot nou, i bueno, aquest creixement va a base de que vagi passant el temps, i bueno, aquesta millora que té aquest grup i aquesta ambició és molt gran. Al final, les fites les veurem al mes d'abril.
Tot això ho dèieu també aquí a Sabadell, i vau acabar a Marbella.
Imagina't. Ojalà acabem així, ojalà.
Fes-nos d'espia allà al Badalona Futur. Tenim dos joves jugadors cedits allà, Jaume Pinyol i Marc Vargas. Com els està anant aquesta sessió?
Pues molt bé. Els xavals són nanos que escolten, són nanos que volen créixer, són unes bellíssimes persones a part. Jo crec que els anirà tot molt bé i estic molt content també de bueno, això que els hi pugui jo ajudar, que també ells se vagin empapant d'això.
I l'última, com a un exarlequinat per partida doble que sempre ha estat molt pendent del que passa a Sabadell, com veus el panorama que tenim aquí?
Bueno, està clar que jo he passat allà per moments difícils, però jo estic seguríssim, i ja ho sabeu que jo ho segueixo des de molt a prop, que això es traurà endavant. Més que res perquè tot el que envolta el Sabadell és que és molt gran, i la força que hi ha darrere del que és el grup humà que pugui haver a dintre del camp competint el fa més gran, i segur que ho tornaran endavant, perquè bueno, amb la grandíssima afició, la grandíssima ciutat que hi ha darrere i bueno, el que envolta el ser arlequinat, que aquí és on està una de les claus que jo crec que ha de succeir ara, que bueno, que la gent que estigui ara al camp, bueno, el cos tècnic, els jugadors, se sentin bueno, amb aquest sentiment de pertenença de que això és algo molt gran, i si això no es pot perdre.
Doncs Edgar Hernández, que et soc sincer, avui quan repassava allò a primera hora del matí al Twitter i veia la imatge teva amb la copa, se m'ha dibuixat un somriure a la cara, i me n'alegro que tanta gent exarlequinada i encara del centre d'esports que teniu per allà us vagi tant i tan bé, i que hagueu aixecat aquest títol. Enhorabona com a capi del Badalona Futur, gràcies de retruc per les paraules sobre el Sabadell, i que encara hagin de venir molts més èxits. Felicita tota la tropa de la gent de Ràdio Sabadell també.
Gràcies, Dani. Gràcies
I a descansar, eh?
Una abraçada molt forta per tots.
Cuides molt. Adéu-deu.
Ens veiem.
Adéu-deu. Fem un parell de punts més, encara en clau futbolística. La futbolista sabadellenca Fàtima Garbi ha estat convocada de nou per la selecció del Marroc, la jugadora del Mercantil o del Centre d'Esport Sabadell, entre d'altres, actualment a les files de l'Europa. Ja van al Mundial Femení d'aquest estiu, disputat a Austràlia i Nova Zelanda. Fa unes setmanes, uns mesos, la tenien per aquí. I per aquesta nova finestra, el seleccionador, que per cert és l'ex-espanyol Jorge Vilda, campió del món ara fa poc també, precisament en aquest Mundial que dèiem, ha convocat tant a les jugadores per la sub-23 com per l'absoluta, i un cop estiguin totes concentrades es decidirà quines van amb la màxima categoria de la selecció marroquina i quina amb aquesta formativa sub-23. Però en tot cas, Fàtima Garbi present en una nova convocatòria amb el seu país d'origen, amb el Marroc. I una altra notícia, Marshall Abarder, l'exentrenador del Mercantil, és el nou tècnic del juvenil B de l'Espanyol a Lliga Nacional. Després d'ascendir amb el juvenil A del Mercantil des de preferent fins la divisió d'honor,
Xala substitueix ara l'exjugador Albert Lopo a la banqueta Perica. El segon juvenil dels blanquiblaus se situa a 12è en aquesta Lliga Nacional Juvenil, a només un punt del descens després d'un mal inici de Lliga en què només ha acumulat 2 victòries en 10 jornades.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, bloc poliesportiu, 15 minuts i les dues. Iker Pajares s'ha classificat avui per les semifinals del Hong Kong Football Club Open després de guanyar aquest matí 1-3 l'anglès Nathan Lake. El sabadellenc, que és el cap de sèrie número 4 d'aquest torneig de categoria bronze, s'ha desfet del britànic en 54 minuts. En aquests moments s'està disputant el duel d'on sortirà el rival del tennis Sabadell a les semifinals. Es veuen les cares l'egipci Ali Bou Leinen, el segon cap de sèrie, per tant gran favorit en aquesta banda del quadre, i el millor esquaixista local, el hongkongès Quan Lau. Demà a la una ha de jugar-se aquest partit de semifinals. En mida estranya la Bea, el cognom és T-S-Z. O sigui, és curiós, però vaja, és d'aquells noms difícils. Confiem que guanyi l'egipci Ali Bou Leinen i que sigui per que sigui una mica més fàcil de pronunciar. Anem al waterpolo, va! I si per via interna sobre va fent bé Aguilar, impossible de seguir, eh? Waterpolo, l'Estalpul Natació Sabadell dependrà de si mateix per estar entre els 8 millors equips de la Champions masculina. L'equip de Quim Colet va fer els deures ahir al vespre, va complir amb els pronòstics i va guanyar 13-6 a casa contra el cué del grup A, l'Esteagua de Bucarest, encara inèdit, sense haver puntuat l'equip romanès. Se la jugarà ara l'Estalpul a una carta en l'última jornada, això sí, déu-n'hi-do el rival. Amb els resultats de la jornada d'ahir, l'Estalpul s'ha tornat a situar segon, aprofitant la derrota d'un Brescia que es va esfumar en els últims minuts a la piscina del Novi Beograd i va caure 13-5 a Sèrbia. La calculadora continua dient que molt probablement caldrà guanyar el conjunt serbi per passar a la següent fase, però amb un asterisc: un triomf als penals classificaria tots dos en el mateix ordre que tenim ara. Primer el Novi i segon el club. El tècnic Quim Colet avança que sortiran a competir al màxim, conscients de la dificultat de tombar l'actual subcampió d'Europa, si bé ja ho van aconseguir a la primera volta a Sèrbia.
El que és segur és que nosaltres, aquest partit, com sempre, el anirem a competir de tu a tu, i a veure què passa al final. Sempre ja saps que és la meva frase, i això. Jo vull competir. Amb el Novi hem competit, l'any passat vam competir, no vam guanyar cap dels dos partits. Aquest any hem competit i vam poder guanyar el partit d'allà. Ja ho sabem que és una gesta molt, molt complicada, però no deixarem res segur en el tinter en aquest partit.
Depèn de si mateix. Per tant, l'Estalpul, tot i que la fita és d'aquelles difícils, repetir victòria contra el subcampió de la Champions. Com dèiem, si el club té les seves mans, està entre els 8 millors d'Europa, és gràcies al còmode triomf d'ahir a Can Llong contra l'Esteagua. I després de l'enfrontament, el Pau Vituri va conversar uns minuts amb el millor del partit, amb Costa Berca, autor d'un pòquer de gols.
Costa Berca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, muy bien, gracias. Es muy importante partido para un gran final contra Novi Beograd aquí en casa, y preparados cada día por eso. hoy había que ganar. Hoy no había otra, más allá de jugarse contra el Novi el acceso en la siguiente fase el día 6, hoy era un día para ganar contra el colista, ¿no? 13-6.
Sí, sí. Sí, primeros dos. Primeros 20 minutos es muy difícil porque es competición de la Champions, es muy difícil siempre, pero de primer minuto hasta final jugamos bien, como hablamos, y eso es.
Ha sido importante hoy, Costa, lo decías, ¿no? Salir con este marcador de 5-0, sí. Coger esta ventaja para que no hubiera sorpresas, ¿no?
Sí, siempre es un poco difícil cuando he perdido un poco antes o muy bien partido 5-0, 7-0 y después un poco menos de goles en ataque, pero está bien en el último cuarto, es muy bien, no muy bien, pero bien defensa y ganamos.
Y ahora una final, porque es que al final es la última jornada de la fase de grupos, pero la realidad es esta: el que gane este partido va a pasar a la siguiente fase.
Vale, para nosotros es cada partido de Champions es como un gran final, porque siempre es último segundo que pasa un gol menos, un gol para nosotros, y eso es, jugamos la próxima partida como otro final y ya está.
Sí que es verdad, Costa, que ya sabéis lo que es ganar a Novi Beograd. Esta temporada ganasteis ahí en Serbia. Sí. Va a ser muy difícil porque al final es el subcampeón de Europa.
Sí, 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 es muy bien. Es una gran victoria contra un gran equipo, pero jugamos por la próximas finales y esto una partida bien, pero ahora es otro y es más importante de Serbia.
Castellano va bien, ¿eh? Va mejorando.
No, es muy difícil para mí. Es catalán mejor.
Catalán mejor. La siguiente en catalán. Costa, muchas gracias. Felicidades por la victoria. Y a ver si el día 6 acabamos de rematarlo todo con otra gran victoria contra el Novi Beograd.
Muchas gracias a todos por visitar. Y nos vemos en la próxima partida de la Champions.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Sentit de l'humor no li falta, eh? Bielorrus, internacional per Montenegro i cada dia millor amb el tema del castellà. El decisiu duel entre l'Estalpul i el Novi Beograd serà el dimecres 6 de desembre, abans hi ha partit de Lliga aquest mateix dissabte a 3:15 a Calllón contra el Sant Andreu. I qui també té un calendari atapeït és el femení. Les de David Palma reben avui al Mediterrani en Lliga just abans de volar demà cap a Moulouse per jugar dissabte contra l'equip francès, amb la possibilitat de deixar virtual o matemàticament fet el passi a la Final Four de la Champions. La portera Laura Ester admet que porten molta càrrega de partits en aquest mes de novembre, però volen guanyar tot el que queda abans de marxar amb la selecció.
Portem un mes que, déu-n'hi-do, al final eren 10 partits en un mes. Sí que després de Supercopa hem perdut a dues jugadores que estan lesionades, la Irene i la Sofia, i encara hem de donar una mica més a tots els partits. Vam tindre dos, Mataró, que no va sortir el millor partit, i Terrassa, que va sortir millor del que esperàvem. Ara toca Mediterrani. Les forces són les que són, però evidentment que ens queden quatre partits en una setmana i mitja i els volem guanyar els quatre.
Les de David Palma poden igualar punts amb el Mataró i quedar-se sis del Sant Andreu amb un partit pendent. Per la seva part, les del barri de Sants són sisenes amb 5 victòries i 3 derrotes. Com escoltàveu ara la portera Laura Ester, a la cita no hi seran Sofia Justini ni tampoc Irene González. A les 8 arrenca aquest Estralpul Medi de l'onzena jornada de la Divisió d'Honor Femenina.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Futbol sala ara a l'Hotel Suís. Avui comença la participació sabadellenca a la Copa Catalunya masculina. Hola, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
I a més ho farà amb derbi sabadellenc a la primera ronda de la competició.
Sí, a partir de les 9 de la nit els franciscans reben l'equip masculí del futbol sala Sabadell femení en un dels primers partits d'aquesta primera fase. El duel es juga a la pista del Col·legi Sant Francesc de les Termes, ja que en aquesta competició eliminatòria és a partit únic. Els partits tenen lloc a la pista de l'equip d'inferior categoria. Els franciscans, Adri, militen a tercera tercera catalana i el futbol sala Sabadell a segona. La resta d'equips de la ciutat jugaran més endavant. El dilluns, acaba de sortir aquest horari, jugarà un altre derbi. Marina Pou Safa Nosda, aquest dilluns a les 9 de la nit. Després, el dia 29, el Ático juga a la pista de la penya Barça de Barberà, el Fènix Fenigraf el mateix dia a Polinyà i el Fractals l'1 de desembre a casa davant l'Inter Sentmenat. A la segona ronda ja està classificat directament el grup Zarraona Nou Escorial i a la cinquena el segona B, el Natació Sabadell i l'Escola Pia.
I a la Copa Catalunya Femenina, perquè ahir ja dèiem que teníem debut un equip de la ciutat.
Sí, l'Ático, que s'ha classificat per la segona ronda després de guanyar un altre equip de la mateixa categoria com era el Polinyà, per 0-5 ahir a la nit. En aquesta primera ronda havia de jugar també el Marina Pou contra el Sant Quirze, però s'ha retirat de la competició i per tant s'ha donat com a guanyador el conjunt quirzatenc per 0-6. A la segona ronda, Adri, està classificat directament al futbol sala Sabadell femení.
Això pel que fa a la Copa Catalunya, ja mirant el cap de setmana, tenim una nova jornada de la segona B prèvia al derbi entre el Natació Sabadell i l'Escola Pia.
Sí, i els dos equips els toca jugar fora de Catalunya. Els nedadors són els que tenen a priori el duel més assequible a la pista del Calvià, el cué del grup 3 d'aquesta categoria de bronze, BQE, i que encara no ha estrenat el caseller de punts després de 9 jornades, encaixant un total de 70 gols, és a dir, gairebé 8 per partit. I tot i això, l'ala Àlex Llamas demana no refiar-se'n.
Sí que ha pegado un bajón respecto al año pasado. Hay jugadores que han marchado y tal, pero mira, antes de empezar nuestro partido estábamos viendo un poquito Calvià-Barceloneta. Y es un equipo que, aunque le meta muchos goles, aprieta mucho en la primera parte. Sí que después en la segunda parte les cuesta un poquito más. Pero yo creo que ir a Palma no es un partido sencillo para nadie.
No és fàcil, diu Llamas, però el club, recordem, és tercer amb 18 punts després de guanyar el passat cap de setmana un rival directe com era el Picassent. I els valencians rebran ara l'Escola Pia, que amb el triomf de la darrera jornada també han passat per davant del rival de dissabte per a baraix. Lenny Ramos, el pichichi Escolapi, afronta la cita amb confiança.
Picassent siempre se hace duro por el viaje, pero bueno, siempre que hemos ido allí hemos puntuado. Y creo que la semana que viene volveremos a puntuar.
S'espera un bon ambient, per cert, al pavelló municipal de Picassent, ja que es presentarà l'escola abans del partit.
Deixa'm dir una cosa molt ràpida. La Bea Aguilar estava pendent del partit de Juan Lau, ha acabat perdent. Per tant, el rival de Pajares a semifinals a Hong Kong serà Ali Abu Eleinen, és a dir, el cap de sèrie número 2, l'egipci. Com dèiem, serà l'última jornada aquesta abans de viure el sempre apassionant derbi entre el club i la Pia, que tindrà lloc aquest cas, en aquesta vegada, al pavelló nord la setmana que ve. I pensen o no ja els dos vestidors?
Doncs mira, el cantó nedador, el tècnic Pau Machado assegura que de moment no ho tenen present al vestidor.
Ni me'n recordava ara mateix, i nosaltres ens havíem marcat al novembre com a mini objectiu, està sortint a nivell de resultats no com voldríem, però bueno, volem acabar el novembre bé i després ja tindrem temps de treballar pel proper rivals. Al final estem a la primera volta, jornada 9, és molt aviat i hem de mirar nosaltres mateixos. I després qui vingui a casa doncs que sàpiga que li tocarà competir al màxim per guanyar-nos i és la idea.
Això el club. I a Can Colapi, el fet d'haver d'afrontar un dur desplaçament a terres valencianes també deixa en segon pla el derbi, com a mínim escoltant el que diu el tècnic Pedro Donoso.
Los viajes todos cansan, ¿no? Son 5 horas de viaje de ida y 5 de vuelta, más el tiempo que estás allí, más el partido, bueno, es todo el día, ¿no? Pero bueno, al final somos un equipo joven donde al final todos somos como familia.
Doncs ja tindrem temps de pensar en el derbi, Adri. Dissabte a 6:15 al Picassent Escola Pia de la desena jornada de segona B i una estona abans, a 1:00 PM, obrirà foc el Calvià Natació Sabadell. Un partit, per cert, que es perdrà Pablo Robert després de lesionar-se greument al genoll i el pivot haurà de passar més pel quiròfan. I d'altra banda, un altre jugador del club, Eric Mesquita, ha estat convocat amb la selecció andorrana per disputar una amistosa a Moldàvia a mitjans de desembre.
Gràcies, Parc. Fins ara.
Adeu, Adri.
Avui acabem amb rugbi. El Sabadell Rugby Club ha tancat la primera fase amb derrota 0-7 a casa contra el líder imbatut, el Químic B. Els de Josu Quintana van plantar cara en un partit on es va placar molt i les defenses van estar més fines que els atacs. La primera part, per exemple, va ser sabadellenca, la segona més del rival. El marcador inicial no es va moure a la primera meitat i després, a mitjans de la segona, el Químic va fer un assaig i, tot i tenir opcions d'empatar fins al final, ja no es va moure un 0-7 que esperança dins del vestidor sabadellenca
Sabadellenc de cara al segon tram de la competició, perquè la Lliga ara presenta canvi de rivals. El primer, el Químic B, l'últim rival, jugarà primera. El Sabadell ha quedat tercer i, per tant, acompanyat del segon i del quart, disputarà la segona categoria amb els segons, tercers i quarts de la resta de grups. I a tercera es queden els pitjors classificats. Per tant, tot i ser el novembre, es pot fer ja el primer balanç del curs. El fa el segon capità, Didac Segura, i assegura que la nota d'aquesta primera meitat és positiva.
Estem molt contents amb aquest primer tram de la temporada, ja que a final de la temporada passada no teníem clar si podríem tenir un equip propi com a Sabadell. Han entrat, han començat molts jugadors nous, jugadors que és el primer any que juguen a rugby i d'altres doncs, que tot just fa poc que ens coneixem i que estem aprenent a jugar com a equip. I han arribat bons resultats i moments de joc sobretot molt, molt interessants, molt vistosos, pel poc temps que portem junts, així que realment estem molt contents i ja seguim davant.
De cara a la segona fase de la Lliga, sense els primers classificats, insisteixo, dels diferents grups, el vestidor del Sabadell Rugby Club tenen clar que l'objectiu ha de ser acabar entre els primers.
El grup C encara queden partits per disputar i suposo que hi haurà moviments a la taula. En quant al grup D, ens tocarà jugar contra el GIEC, el Manresa i l'Andorra B. El GIEC i el Manresa són equips que ens hem trobat altres anys i per norma acostumen a ser equips durs. I del nostre grup, doncs, sí, dos rivals que ja coneixem. La nostra intenció és estar a la part alta, com et deia. Creiem que podem seguir millorant i aquesta és la nostra idea.
Com escoltàveu ara, encara queda una jornada al grup C que té més participants, amb la qual cosa el Sabadell Rugby Club encara té marge de sobres per seguir entrenant abans d'encetar aquesta segona fase de la Lliga. Gairebé les dues, demà canvi de lloro amb el Pau Vitori. Al capdavant del programa farem la prèvia del Teruel Sabadell, parlarem del Sabadell B, dels juvenils, del waterpolo, amb el que succeeixi, per exemple, avui en el cas del femení, l'OAR o un Sergi Giral, que no serà a la sortida del Dakar. Ara, una abraçada des del control de so de la Beatriz Aguilar i les notícies amb la Núria Garcia i tota la tropa dels informatius. Que vagi bé aquest dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.